Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 15 de juny, en què els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord de pau provisional per posar fi a la guerra que suposa reobrir l'estret d'Hormuz.
But if the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
Un acord que, segons explicava el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a la cadena Fox, transformarà l'Orient Mitjà els pròxims 50 anys. L'entesa s'assignarà aquest divendres en una cerimònia oficial a Suïssa, llavors sabrem els detalls del pacte confirmat per Washington i per Teheran. Ara s'obre un període de 2 mesos perquè les parts implicades pactin el final de les sancions. També hauran d'abordar la qüestió nuclear, com es reconstruirà el país persa i de quina manera se supervisarà que es compleixi amb el que s'acordi. L'acord té també conseqüències econòmiques. El preu del barril de Brent ha caigut més d'un 4% i se situa ara en els 83 dòlars. És el valor més baix des de principis del mes de març. Tot d'una ho ampliam. Abans, però, repassam els titulars del dia. Avança el pla de climatització a les escoles i als instituts públics. A partir del curs que ve es preveu que s'instal·lin tendals per proporcionar espais d'ombra als patis.
La Conselleria d'Educació, però, admet que les millores en la climatització a l'interior de les aules, que són les més exigides, són més lentes perquè s'han d'adaptar a cada edifici i s'han de fer fora del període lectiu. Les associacions de famílies creuen que les reformes haurien de ser més àgils.
I els metges reprenen avui la vaga en contra de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat.
Fins divendres estan convocats a una nova setmana d'aturades. Això després d'uns dies en què el comitè de vaga i el govern espanyol no han acostat posicions. Els metges avisen, però, que si les negociacions no avancen, faran vaga indefinida a partir de la tardor.
I una investigació de la UIB sobre la píndola postcoital confirma que gairebé la meitat del consum prové de les turistes que visiten les Balears en edat fèrtil.
A més, es dispara durant els mesos d'estiu i els punts geogràfics amb més visitants. Destaca sobretot l'increment de la compra d'aquest fàrmac contra l'embaràs a les apotecaries de la platja de Palma i els nuclis turístics de Calvià.
I la Fundació Pasqual Maragall organitza la conferència Alzheimer sense mites per desmentir falses idees sobre la malaltia.
La cita és avui a hora baixa, a les 6, però a l'informatiu matí en parlarem a les 8:30 amb la doctora Nina Gramunt, neuropsicòloga, experta en formació i divulgació de la Fundació.
I tot mentre a Menorca les festes de Sant Joan de Ciutadella ja s'atraquen, ahir es va viure un dels moments previs més especials, la primera rentada del Verd.
El lloc de Sant Usina va reunir prop de 500 persones entre amics i familiars del caixer pagès de Migjorn. Es van rentar, aixugar i esclarir 2 vents.
I en els esports, temps d'espera per saber si De Michelis queda o se'n va a la Bundesliga. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Martín de Michelis. És un mal de cap per la direcció de futbol del Real Mallorca, que fa feina per trobar un nou entrenador per si De Michelis finalment parteix el Leipzig, cosa que se sabrà a mitjan d'aquesta setmana. Avui Espanya s'estrena al Mundial a les 6 de vora baixa contra Cap Verd. Aquesta matinada el grup E, Costa d'Ivori 1, Equador 0, i el grup F, Suècia 5, Tunísia 1, i ahir vespre Països Baixos va empatar 2-2 contra el Japó. Màlaga i Almeria també van empatar a 0 a l'anada per pujar a primera divisió. La penya esportiva Sant Eulària empata 1 al camp de l'Arena d'Armilla a l'anada de la final del playoff d'ascens a la segona federació. L'Arnal i la penya esportiva Sant Jordi, nous equip de tercera, i en trot, Nike de Font de la quadra Morro Calvo s'imposa al Gran Premi de Manacor.
I tancam la portada amb el temps. Pedro Roger, bon dia. Com començam la setmana?
Bon dia, avui hem encetat la setmana amb un cel molt variable. Al nord del territori han tingut molta més presència de sol, mentre que al sud un cel més tapat i fins i tot a primeres hores del dia algunes precipitacions que han tocat terra. Sense anar més enfora, al cap de Barberia, a Formentera, s'han registrat 11 litres per metre quadrat. Ara mateix les precipitacions es troben sobre el mar i esperant que a partir del migdia es desfacin per complet i tinguem molta més presència de sol a tot el territori. D'altra banda, el vent bufa fluix en component variable i les condicions marítimes són molt tranquil·les, tot i que al sud de les illes sí que podrem arribar a veure qualque redol de maror. I tot això estarà acompanyat per una petita refrescada que afectarà sobretot a la meitat sud de Mallorca i també cap a les Pitiuses, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 28 i els 32 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus a Inca, 22 a Manacor i 23 a Llucmajor. A les Pitiuses, 22 graus a Sant Francesc i 23 a Santa Gertrudis. I a Menorca, 21 graus a Mahó i 22 a Ferreries.
Són temperatures d'aquesta hora. Ara són les 8:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Vany, Cristina Bausà, Toni Escanelles, en Sant López i Neus Pericàs. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord de pau provisional per posar fi a la guerra iniciada el 28 de febrer. Suposa el final de les hostilitats de manera immediata en tots els fronts, inclòs el Líban, i la reobertura de l'estret d'Hormuz a partir d'aquest divendres, dia 19, després que s'hagi signat l'entesa suïssa. Ara s'obri un període de 60 dies, de 2 mesos, perquè les parts implicades pactin el final de les sancions i les resolucions del Consell de Seguretat també hauran d'abordar la qüestió nuclear, com es reconstruirà el país persa i de quina manera se supervisarà que es compleixi amb allò acordat.
El Pakistan, país que ha fet de mediador en les negociacions, ha anunciat el pacte, i l'Iran i els Estats Units l'han confirmat. El viceministre d'Exteriors iranià, Kazem Garibabadi, ha insistit que el fet d'haver arribat a un acord no vol dir que confiïn en l'enemic, referint-se al país nord-americà. Així mateix, el primer ministre Masoud Pezeshkian assegura que la Guàrdia Revolucionària, la milícia Bazij i el govern de Teheran acataran la decisió del líder suprem. Per la seva banda, en un missatge a la xarxa Truth Social, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que autoritza l'obertura sense peatges de l'estret d'Hormuz i ha assegurat que el petroli tornarà a fluir pels dos extrems de la regió i pel món. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha fet aquestes declaracions a la cadena Fox. Diu que si els iranians compleixen amb l'acord, es transformarà l'Orient Mitjà durant els pròxims 50 anys i s'acabarà amb la guerra. En aquesta mateixa entrevista telefònica ha tornat a afirmar que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear.
Recordem que el pacte arriba hores després que Israel hagi atacat el bastió de la milícia xiïta Hezbollah a la capital del Líban, a Beirut, cosa que ha estat a punt de frustrar l'acord. Tel Aviv, per cert, encara no s'hi ha pronunciat. Es tracta d'un conflicte amb un impacte important en l'economia global i l'anunci ja es nota en el preu del petroli.
De fet, el preu del barril Brent ha caigut més d'un 4% i se situa en els $83. També es nota en les borses asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, ha crescut prop d'un 5,5% i està a prop d'arribar a la barrera dels 70.000 punts. També les principals borses de la Xina continental, Hong Kong i Taiwan, han obert amb pujades de fins al 2,5%.
És un acord que té efectes directes en l'ordre internacional i les reaccions no s'han fet d'esperar.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha felicitat els Estats Units i l'Iran. A més, ha apuntat que és una passa fonamental cap a la resolució pacífica del conflicte. També s'ha pronunciat el ministre d'Exteriors, José Luis Álvarez. En el seu perfil d'X, ha agraït els esforços dels mediadors i ha afirmat que la navegació lliure i segura per Hormuz és essencial. Així mateix, l'espanyol ha destacat que el diàleg i la negociació poden resoldre els temes pendents.
I quan falten poques hores perquè comenci el G7 a França, una cimera que estarà marcada pels conflictes internacionals. I per aquesta entesa, Alemanya, França, el Regne Unit i Itàlia han fet un comunicat conjunt en què s'obrin a aixecar sancions a l'Iran.
Es tracta d'una trobada en què està previst que intervengui Trump i que ja ha creat controvèrsia al país que l'acull. Ahir unes 25.000 persones es van manifestar contra la cimera i 500 han estat identificades per protagonitzar aldarulls, per exemple, atacs a seus financeres. Els agents antidisturbis van carregar contra ells amb gas lacrimogen i un camió amb canó d'aigua.
Continuaran pendents, per tant, de les conseqüències econòmiques, les reaccions en aquest anunci de l'acord per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà en un dia en què també vos parlem d'unes altres conseqüències, les que provoca la calor als centres escolars. El pla de climatització a les escoles i als instituts públics de les Illes avança. A partir de l'inici del curs que ve, es preveu que s'instal·lin tendals per proporcionar espais d'ombra als patis. En aquests moments es prepara una licitació d'una estructura estàndard que es pugui instal·lar de manera ràpida i àgil als diferents centres. La Conselleria d'Educació, però, admet que les millores en la climatització de l'interior de les aules, que són les més demandades, són més lentes perquè s'han d'adaptar a cada edifici i s'ha de fer fora del període lectiu. Les associacions de famílies creuen que les reformes haurien de ser més àgils.
Les queixes de famílies i docents es concentren sobretot a l'inici i al final del curs, que és quan fa més calor. El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, explica que amb la part amb què més s'avança és amb la instal·lació de zones d'ombra als patis, unes intervencions que es podran anar fent durant el mateix període lectiu al curs vinent.
Tenim moltes peticions de sombres en el pati, Nosaltres intentant trobar una estructura estàndard que puguem anar implantant en els centres com ho van demanant, per així treure una licitació a molts de centres on aquesta mateixa estructura se pugui anar instal·lant i donar així resposta, pues, arribant a més centres.
Quedarà pendent una assignatura a més llarg termini, que és la climatització a dins les aules. Sunyer explica que és més lenta perquè requereix d'obres més importants que no es poden fer en període lectiu.
Què és el que millora més? Està clar. La climatització en si, no? S'aire fred o s'aire calent. Quin problema hi ha? Que aquestes actuacions requereixen en molt de casos pues, una reforma d'instal·lacions i que, a més, no se poden executar en període lectiu. Per què? Perquè afecten a zones comunes, passadissos, aules...
A més, recorda que hi ha prop de 400 centres i que no es poden fer totes aquestes reformes de cop. En qualsevol cas, es començarà per aquells en què ja hi hagi projectes de reforma i d'ampliació en marxa. Hi ha una tercera línia, que és més a mitjà termini, amb intervencions que no requereixen d'obres tan importants. S'ha licitat la redacció de 13 projectes que consistiran en la instal·lació d'aïllaments exteriors i canvis de fusteria.
El govern assegura que les actuacions es fan de manera ordenada, encomanar a la Fundació Universitat Empresa de la UIB un estudi de 20 centres representatius de les diferents tipologies d'escoles i instituts que hi ha a les illes per després extrapolar-lo a la resta.
El resultat va ser que l'adequació climàtica de només aquesta vintena de centres tindria un cost de 23 milions d'euros. El director de la FAP a Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, diu que s'hauria d'apostar per reformes més ràpides que arribin a tots els centres i diu que en alguns casos han hagut de ser les mateixes famílies les que han comprat ventiladors.
Pensem que s'han d'aplicar mesures més immediates, més urgents, a la majoria de centres i no fer grans intervencions a un parell de centres. Això no és en absolut eficient. Està clar que aquests centres tindran una climatització molt millor, però mentrestant la resta estan sofrint temperatures, com us deien, de 30 graus a primera hora del matí.
I quan falta una setmana per acabar el curs i amb temperatures ja ben elevades, ens desplaçam avui fins a l'Institut Baltasar a Porcel Andratx. Allà hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. Com duen els docents i els alumnes la calor a l'institut?
Bon dia, i d'avui hem pogut parlar amb Sònia Roldán, presidenta de la MIPA de l'Institut, i li hem demanat precisament quina ha estat la despesa per la compra de ventiladors. L'escoltam.
Pues la despesa ha sido de unos 2.000 euros, 50 ventiladores, y lo ha asumido la Asociación de Padres y Madres del centro. Bueno, cada año solemos reunirnos con la dirección del centro y lo que hacemos es invertir en necesidades, y este año pues una de las necesidades era poder invertir en un poco más de ventilación.
Ens quedem amb aquesta dada, a prop de 2.000 euros per comprar 50 ventiladors, els quals se n'han instal·lat dos per aula. Aquestes necessitats que comenta són per poder alleugerir la calor que fa dins les aules, ja que en els mesos d'inici i final de curs la temperatura pot arribar a oscil·lar entre els 32 i 35 graus, unes temperatures que afecten a la salut de les persones, a la labor de mestres i a l'aprenentatge de l'alumnat. De totes maneres, Roldán ha destacat que la instal·lació de ventiladors no és suficient, sinó que es necessita una inversió per part de la conselleria.
El problema de instal·lacions i potència és lo que hay más problemática, pero creemos que sí que es necesario que se plantee la consellería que se pongan aires acondicionados, que serà mejor que unos ventiladores, pero bueno.
Ja ho veus, les famílies s'estan veient obligades a destinar dobles de la MIPA en intentar revertir aquesta incomoditat dins les aules mentre esperen que Educació posi mesures al respecte.
Gràcies, Neus, en directe des d'Andratx. I continuem encara parlant d'una qüestió relacionada amb l'educació. Avui hora baixa hi ha la segona reunió negociadora de l'acord autonòmic de l'ensenyament concertat a les Balears. Els sindicats presents, però, no comparteixen l'estratègia. N'hi ha que volen prioritzar un acord de l'educació infantil de 0 a 3 anys, que fa temps que està en peu de guerra, i d'altres preferirien negociar totes les etapes educatives juntes.
Per Pep Arrami, representant de Comissions, i Sandra Serra, de l'Estei, el més urgent és arribar a una solució específica per tot el sector 0 a 3 anys amb un nou conveni, en lloc d'entrar a negociar tota l'escola concertada amb un acord autonòmic.
pensant que en aquest moment no és una prioritat i que tampoc la negociació de la possible resolució del conflicte 03 a dins d'aquesta mesa no està legitimat, perquè aquesta mesa no representa l'àmbit 03.
Ja ho vàrem dir el primer dia, nosaltres ben bé que se faci un acord per aglutinar totes les millores que ja tenim a concertada a nivell autonòmic, perquè es veu que tenim millores que a la resta de l'Estat no les tenen, però en la qüestió de 03 aquesta particularitat.
Una interpretació que no comparteix Juan Carlos Lorenzo d'USO, sindicat majoritari a la mesa d'ensenyament concertat, i Toni Sacarés, d'EFSIE.
Ellos dicen que no tenemos representatividad, pero no es verdad. Ya que la administración plantea una financiación para equiparar al profesorado de 03 con el profesorado del convenio concertado, pues nosotros, como siendo el sindicato mayoritario, hemos promovido esta mesa de negociación.
Si se fan el millor al 03, el 03 de dins centres integrats, que se diuen, queda de fora. Per tant, els treballadors que són de 03 però que estan en centres integrats quedarien de fora.
En aquesta segona sessió s'ha convidat a participar també les patronals d'ensenyament infantil de Menorca i les d'educació especial concertada, UNAC, FOCUA, que no varen estar presents a la primera.
Són ara les 8 i 16 minuts.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I avui ens fem ressò també d'una investigació de la UIB sobre la píndola postcoital. Confirma que gairebé la meitat del consum prové de les turistes que visiten les Balears en edat fèrtil. A més, es dispara durant els mesos d'estiu i els punts geogràfics amb més visitants. Destaca, sobretot, l'increment de la compra d'aquest fàrmac contra l'embaràs a les apotequeries de la platja de Palma i a nuclis turístics de Calvià. Crida l'atenció que 4 de cada 10 dones han pres la píndola de l'endemà i que moltes tenen els 30 anys fets en parella estable.
El que també es constata és que d'ençà que la píndola de l'endemà no requereix recepta, que ho és des del 2009, és a dir, que és de dispensació lliure a les farmàcies, la tendència a l'alça dels darrers anys en el nombre d'avortaments voluntaris ha disminuït. L'investigador principal de la recerca és Andreu Sansó, catedràtic d'Economia aplicada a la Universitat de les Balears.
Que són el Serenal, la Sabadia de Palma, i després, en menor mesura, la Sabadia del Cudi, i a la zona de Green, Cala Millor, Cala Bona, Sillot, però no tant. Sobretot és a la Badia de Palma i especialment Serenau.
Els professionals sanitaris avisen que la manca d'educació afectivo-sexual fa que moltes dones no adoptin mètodes anticonceptius. Segons una enquesta que ens ha avançat la Comissió de Comares del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Balears, les adolescents no són les úniques que fan servir la píndola postcoital. Cristina Mas, comare d'atenció primària.
Les mujeres a partir de 30 anys i con pareja estable eren les que... A veces, pues, al tener una relación estable, pues usaban a lo mejor inadecuadamente el método anticonceptivo y eran de las que más lo usaban.
La píndola es dispensa de manera lliure a les farmàcies, però també s'administra als centres de salut. Des d'aleshores, contràriament al que es havia advertit, no s'ha disparat el seu consum.
I els metges reprenen avui les reivindicacions en contra de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Fins divendres estan convocats a una nova setmana d'aturades. Això després d'uns dies crucials en què el comitè de vaga i el govern espanyol no han acostat posicions i en què també la majoria de les comunitats autònomes s'han oposat a la proposta de la ministra Mònica García. Els metges avisen que si les negociacions no avancen faran vaga indefinida a partir d'aquesta tardor.
Els sindicats mèdics han convocat des de febrer una setmana de vaga cada mes, recordant que el servei mínims cobreixen l'atenció urgent i essencial i que tots els centres de salut continuen oberts encara amb activitat reduïda. Durant les anteriors convocatòries de vaga, les protestes han suposat l'ajornament de milers de cites mèdiques, de proves diagnòstiques, també d'operacions que estaven programades. En aquest moment, una delegació del sindicat Cimeval es desplaça cap a Madrid per participar en una manifestació davant del Ministeri de Sanitat. El seu president, Miguel Lázaro, interpel·la directament Pedro Sánchez.
A la hora de parar esta huelga con todo el impacto asistencial que está teniendo en toda España, no mueven ficha, no hay un movimiento en el cual, bueno, pues vuelvo a decirlo, quieran negociar realmente con nosotros, porque no ha habido esa respuesta por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y evidentemente es una situación muy negativa.
Precisament el president de Cimeval, Miguel Lázaro, a banda d'això, també reivindica un estatut marc propi per la professió mèdica.
Se necesita afrontar un problema estructural en la sanidad pública, que es la falta de especialistas, y la única forma de conseguirlo es lograr que haya un estatuto propio, que reconozca la singularidad del médico, que no le siga maltratando desde el punto de vista laboral, que es lo que está haciendo.
Val a dir que dins la plana sanitària aquesta setmana no només són els metges els que fan vaga, perquè també els treballadors del GESAIP, que és l'empresa pública de transport sanitari de l'IBE Salut, han convocat també aturades a partir de demà en protesta, reclamen millores com, per exemple, el cobrament de les dietes o la redacció d'una relació de llocs de treball.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I un home de 79 anys ha estat ingressat a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident de trànsit a la carretera ME15 que uneix Es Mercadal amb Fornells a Menorca.
El cotxe amb què circulava va trabucar en xocar contra un mur. Els fets varen passar ahir de vers les 3:30 de l'hora baixa. El vehicle estava molt deformat i per aquest motiu la policia local i els bombers participaren en l'extracció de l'home que presentava politraumatismes.
I la policia ha detengut i ha entregat al jutge a Ciutadella un turista denunciat per la seva parella per agressió i per haver provat d'endur-se'n sense permís la filla menor d'edat de tots dos de l'apartament on passaven uns dies.
El denunciant va ser localitzat per part de la policia a l'aeroport quan era just a punt d'embarcar en un vol que duia destinació a fora d'Espanya. Els agents destaquen la ràpida coordinació que va haver-hi entre les comissaries policials de Ciutadella i de Maó després de la denúncia per part d'aquesta dona. El detingut també s'havia enduit de l'establiment de les vacacions allà on estaven tot l'equipatge i tots els topers. El 972-89-89 és el número de denúncia de la violència masclista de l'IBE Dona. I també recordeu que hi ha el 016, que és estatal. Tots dos funcionen les 24 hores i estan atesos per professionals.
I Adrián Salazar prendrà possessió avui del càrrec de nou fiscal superior de les Balears. El fins ara tinent fiscal de la comunitat ha substituït Julio Cano de manera interina des que el mes de gener passat va prendre possessió com a nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
L'acte serà a les 12:30 del migdia al Palau de Justícia i hi assistiran la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mato, la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Parlament, Gabriel Lecent.
Vuit i 23 minuts. L'Ajuntament de Ciutadella recorrerà contra l'ordre judicial que ordena restituir immediatament els cotxes a la plaça d'Esborna. El consistori vol exaurir les vies judicials per defensar la conversió en zona per a vianants de l'espai amb un recurs de reposició.
També preparen un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. L'Ajuntament subratlla que acatarà les resolucions judicials. Va ser el maig quan es va decretar la suspensió cautelar de la mesura a partir de la petició de la defensa dels empresaris de la zona que varen al·legar perjudicis econòmics greus pel veto municipal a la circulació de vehicles per Esborna.
I un altre ajuntament, el de Cap de Pere, a Mallorca, estudia prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatge d'estudis a Cala Rajada per a joves menors d'edat de la península.
Aquest cap de setmana ha ordenat a un establiment hoteler que els allotjava que retirés dues lones publicitàries d'aquest viatge que es considera que inciten al turisme d'accessos. Núria Cavalleria és la batllessa de Cap de Pere.
I vàrem requerir a l'hotel quan vàrem veure que havien penjat dues pancartes, una que posava lo que pasa a Mallorca se queda a Mallorca i una altra que Mallorca te lo comes todo. Vàrem requerir a l'hotel que llevassin aquestes pancartes, a més denunciant-la en el canal d'IB Dona.
Davant el control del turisme d'accessos, la màxima responsable política de Cap de Pere exposa que la policia municipal gavellina està 10 efectius per davall del nombre que seria desitjable per la fuita d'agents i baixes laborals.
Informatiu Matí. Esports.
I fregant les 8 i 25 minuts, encetam la informació esportiva. Comença una setmana decisiva per conèixer el futur de Martín de Michelis. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca continua esperant que decidirà finalment el Leipzig en l'entrenador actual, Ole Werner. I és que Martín de Michelis, encara tècnic mallorquinista, tindria paraulada la seva sortida cap al club alemany de la Bundesliga. En qualsevol cas, el Real Mallorca remata la clàusula de rescissió per deixar partir de Michelis si finalment es confirma la seva sortida. El pròxim dia serà en clau per saber qui dirigirà la banqueta vermella la temporada que ve. I ja han començat a sonar diversos noms per ocupar el càrrec. La selecció espanyola de futbol debutarà avui al Mundial contra Cap Verd Atlanta. L'actual campiona d'Europa és una de les grans favorites al títol i afronta el primer pas d'un torneig en el qual tothom té moltes esperances dipositades. Sobre el paper, el duel és clarament favorable als espanyols. Espanya ocupa el segon lloc del rànquing FIFA, mentre que Cap Verd la número 67 i debuta en una Copa del Món. L'Ull de la Fuente té els 26 convocats a punt. Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz han superat les seves lesions. L'altra incògnita és qui ocuparà la porteria avui a Atlanta. Sentim de la Fuente, no se'n fia del rival.
Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos. Y esas, en la medida que lo hagamos así, estaremos más cerca de sacar adelante el partido, porque no va a ser fácil.
Aquesta matinada, el grup E, Costa d'Ivori 1, Ecuador 0, i el grup F, Suècia 5, Tunísia 1, i ahir vespre, Països Baixos i Japó van empatar a 2 gols. El play-off descens a la primera divisió, Màlaga i Almeria empaten a 0 el partit d'anada de la final. Dissabte disputarà la tornada a l'Almeria Stadium. I la penya esportiva Santa Eulària ha tret un valuós empat, un gol al camp de l'Arena d'Armilla de Granada en el partit d'anada de la final del play-off descens a la segona federació. Un partit molt igualat i amb poca ocasió de gol. Sentim Ramiro González, l'entrenador de la penya esportiva.
Levantar un 1-0 que apenas estaban acercándose. Con el ambiente, ellos metidos, y dar ese paso adelante, orgullosísimo de los jugadores, porque es lo que digo, estamos preparados. Ya desde aquí animo a que ojalá tengamos el ambiente que han tenido ellos aquí, porque eso impulsa mucho, ¿no?
El partit de tornada es disputarà aquest cap de setmana a Santa Eulària. I la penya esportiva Sant Jordi d'Eivissa i la Unió Esportiva Arenal tornen a la tercera federació. Els pitiuros aconsegueixen l'ascens després de guanyar per 2-0 a la pròrroga al Pòrtol. Els de Marratxí havien guanyat per 1-0 al duel d'anada. D'altra banda, l'Arenal s'imposà per 1-4 al Sant Jordi de Mallorca i puja també a tercera. Gran remuntada del conjunt que entrena Andrés Troya perquè a l'anada l'Arenal va perdre per 0-2. A banda del futbol, altres temes, Nil Riudavé s'ha penjat la medalla de plata al Campionat d'Europa de Triatló Paralímpic, disputat a Tarragona. L'esportista Mahones ha quedat per darrere del francès Alexis Anquinquant. El gran dominador de la categoria PTS4 i ha entrat segon a meta, a 1 minut i 36 segons del guanyador, després de completar 750 metres de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de cursa a peu. Escoltam, Riudavets.
Aquesta medalla de plata per això és una satisfacció enorme. És molt complicat es guanyar aquí amb l'Alexis Hankinquan, que demostra que té un nivell boníssim. La meva carrera ha estat de menys a més, no? He sortit a quart de Saigo, he anat remuntant en bici fins a segona posició i després, corrent, he pogut solventar aquesta segona posició i la veritat que és superbon resultat. Estic molt, molt satisfet.
I l'atletisme menorquí és notícia perquè l'equip masculí de l'Esport Menorca s'ha proclamat subcampió de la Lliga de Primera Divisió i ha aconseguit l'ascens a la Divisió d'Honor, la màxima categoria de l'atletisme espanyol. La regularitat en totes les disciplines ha estat la clau d'un equip que s'ha mantingut en plaça d'ascens pràcticament durant tota la jornada. I entra Nai de Font de la quadra Morro Calvo. S'imposa el Gran Premi de Manacor. El favorit no dona opcions dels seus rivals i torna a guanyar un Gran Premi, com ja va fer fa un dies a Palma. Fins aquí els esports. Recordeu, tornem a partir de la 1:05 amb el programa Esport 3, la darrera hora del Real Mallorca, de Martín de Michelis, i també el partit que disputarà avui d'Espanya, que obrirà o jugarà el partit, primer partit del Mundial.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord de pau provisional per posar fi a la guerra iniciada dia 28 de febrer.
Suposa el final de les hostilitats de manera immediata en tots els fronts, inclòs el Líban, i la reobertura de l'estret d'Hormuz a partir del divendres de nou, després que s'hagi signat l'entesa a Suïssa.
I avançar el pla de climatització a les escoles i als instituts públics a partir del curs que ve. Es preveu que s'instal·lin tendals per proporcionar espais d'ombra als patis.
Educació, però, admet que les millores en la climatització de l'interior de les aules, que són més exigides, són més lentes perquè s'han de fer fora del període lectiu. Les associacions de famílies reclamen reformes àgils.
I els metges reprenen avui la vaga en contra de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat.
Fins divendres estan convocats a una nova setmana d'aturades, això després d'uns dies en què el comitè de vaga i el govern espanyol no han acostat posicions.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Entre 600 i 900 picapreders són els que necessitarien les pitiuses per respondre a la demanda d'obres existent a les illes. En l'àmbit balear s'ha calculat que fan falta al voltant de 6.000 operaris d'obra. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Per aquest motiu, des de Pimef Construcció han posat en funcionament una campanya a través de la Fundació Laboral de la Construcció per mirar de captar les persones migrants que estan en procés de regularització de la seva situació. A les pitius es ofereixen formació gratuïta en diferents idiomes.
I a Ciutadella continua el litigi judicial sobre la pacificació de la plaça d'Esborn. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La justícia ha demanat ara que s'executi de manera immediata la mesura cautelar que obliga a retornar els vehicles i el trànsit rodat per aquesta cèntrica plaça. L'Ajuntament, per la seva banda, ha anunciat que presentarà recurs i esgotarà totes les opcions judicials. Mentrestant, els equips legals del consistori i els demandants continuen negociant per mirar de trobar una solució al conflicte.
I a Mallorca, preocupació cap de pera contra el turisme d'accessos. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament estudia prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatge d'estudis a Cala Ratjada per a joves menors d'edat de la península. Tot després d'un cap de setmana amb molèsties per renous i desperfectes, dia 25 s'ha convocat la taula municipal per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos.
I avui dedicam l'entrevista a parlar de l'Alzheimer. La Fundació Pasqual Maragall organitza la conferència Alzheimer sense mites per desmentir falses idees sobre la malaltia. La cita és avui a hora baixa, a les 6, però a l'informatiu matí. En volen parlar amb la doctora Nina Gramunt, que és neuropsicòloga, experta en formació i en divulgació de la Fundació. Senyora Gramunt, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són aquests mites, aquestes creences que s'han de desmentir sobre la malaltia de l'Alzheimer?
Doncs mira, n'hi ha diverses. Parlaríem des de que la malaltia d'Alzheimer és una qüestió hereditària, és a dir, que és una creença força estesa de pensar que si el pare o la mare ho han patit, sí o sí jo la patiré, o qüestions relacionades amb la inevitabilitat de patir la malaltia amb l'envelliment, és a dir, desterrar conceptes associats amb que és inevitable desenvolupar Alzheimer o altra demència pel fet de fer-se grans. Bé, hi ha diverses coses que són interessants de debatre amb la població.
A les Balears cada any es diagnostiquen 800 casos nous d'Alzheimer. Quins són els símptomes principals inicials que ajuden a detectar la malaltia?
Doncs parlem sobretot d'una banda els coneguts problemes de memòria amb les que ho associa tothom, però és important discriminar de com són aquests tipus de problemes de memòria, no? Si realment suposen un canvi respecte a com ha estat sempre la persona, si avancen progressivament amb el temps, si no els podem vincular a una qüestió passatgera, com sigui un malestar relacionat doncs, amb una altra malaltia o perquè estigui passant la persona un moment vital estressant, etc. És a dir, aquells canvis que realment sobten en la persona, que no podem atribuir amb una altra cosa i que tenen una certa progressió en el temps, doncs ens haurien de fer aixecar el senyal d'alerta.
Encara hi ha qui pensa que la demència és una conseqüència inevitable de fer-se gran, és cert?
Sí. Precisament aquest és un dels temes que tractarem avui. I és important desterrar aquesta concepció, bandejar-la, perquè si no, abaixem la guàrdia, no? I no actuem per una detecció precoç, que encara que sigui una malaltia que no té cura, però sí que pot rebre molts beneficis al benestar i la qualitat de vida de la persona si es detecta i es comença a actuar com abans millor.
Uh-huh. Es pot prevenir l'Alzheimer? En tot cas, quins hàbits de vida tenen més evidència científica per reduir el risc de desenvolupar la malaltia?
Sí, exacte. Ho ha explicat molt bé amb aquesta pregunta, perquè, de fet, no podríem parlar d'una prevenció en el sentit de com una vacuna que tinguéssim una fórmula que garanteixi que no desenvoluparàs la malaltia. Però sí que és veritat que una part molt important del risc de desenvolupar Alzheimer, així com altres formes de demència, està associada als hàbits de vida, no? Tots aquells que són bons pel cor ho són també pel cervell, però després n'hi ha, des de l'exercici físic, la nutrició, etc., que no només per la via cardiovascular, sinó que tenen un impacte en la salut de les neurones. De fet, també, d'altra banda, estaria l'activitat cognitiva, és a dir, el posar reptes a la nostra ment, al nostre cervell, socialitzar, per exemple, i un també molt important que és cuidar el son, el dormir, el procurar no només aquelles hores recomanables, sinó que un son reparador de qualitat que ajuda al cervell a desfer-se'n d'acumulacions de restes tòxiques que es produeixen cada dia només pel fet de fer anar el cap, no? Pel fet de funcionar.
Mm-hmm. Senyora Gramunt, en aquesta conferència d'avui es parlarà també sobre les novetats pel que fa als tractaments. En els darrers anys, de fet, hem sentit parlar d'aquests nous tractaments. Som davant d'un canvi d'escenari en la lluita contra l'Alzheimer?
Sí, definitivament estem parlant molt d'un canvi de paradigma, no?, davant de la malaltia d'Alzheimer, que això ni més ni menys vol dir simplement un canvi en la manera d'entendre, de percebre, d'interpretar la malaltia, i per tant això també està suposant un canvi en la manera d'abordar-la. Hem anat passant en els darrers anys i ara de manera molt significativa d'abordar-la només des dels símptomes, des d'allò que la persona manifesta, a anar-la abordant a les seves causes biològiques, és a dir, allò que realment comença a passar en el cervell anys abans de que apareguin els primers símptomes. Llavors, estem en un moment molt esperançador, és cert que queda molta feina per fer, queda molt per avançar, però els passos de gegant que s'han donat darrerament són francament històrics i això és el que obre gairebé de bat a bat una gran porta a l'esperança i a l'optimisme.
I quins són aquests avenços científics que generen més esperança?
Doncs aquests nous tractaments que en diem modificadors del curs biològic de la malaltia, no? Són aquests anticossos monoclonals, aquests fàrmacs que acaben amb el MAP, el donanemab, el lecanemab, que estan aprovats per les agències rellevants sanitàries, com l'americana, com l'europea, i que ara estem en un moment en què s'ha de continuar avançant perquè això estiguin accessibles a la majoria de països, com és en el nostre cas, que encara no ho és. És cert que cal gestionar les expectatives perquè són uns fàrmacs que tenen un benefici modest, però que per primera vegada han demostrat canvis efectius biològics en el cervell de les persones afectades, però també és cert que no és un tractament al que podrien accedir totes les persones amb Alzheimer. S'ha de determinar molt bé el perfil, tant per qüestions de risc, de seguretat, com per poder garantir aquelles persones en les que realment podria tenir un efecte. Per tant, el percentatge de persones que es podrien beneficiar és molt petit, però és un primer pas molt important que aquests fàrmacs arribin a la pràctica clínica, que realment es puguin experimentar més enllà del context dels assaigs clínics, com ja està succeint en altres països, i sabem molt bé que la malaltia d'Alzheimer no dependrà d'un únic tractament per prometedor que sigui, perquè succeeixen moltes coses en el cervell afectat per una persona per una malaltia d'Alzheimer, i que al final l'abordatge haurà de ser cada cop més personalitzat i amb una combinació de fàrmacs. Però hem de seguir caminant en aquest sentit.
Mira, d'aquestes novetats i de més qüestions, com per exemple els mites que envolten aquesta malaltia, la malaltia de l'Alzheimer, se'n parlarà avui hora baixa. Avui hora baixa en aquesta conferència a les 6 de l'hora baixa, organitzada per la Fundació Pasqual Maragall. Nina Gramunt, neuropsicòloga i experta en formació i divulgació d'aquesta fundació, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies per fer una difusió. Molt bon dia.
Són ara les 8:40. Fem una pausa.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem? Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluency.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
I comença una setmana complicada per al Partit Socialista amb cites judicials de rellevància política. Avui és el torn de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. Passat demà, dimecres, arriba la declaració més esperada. José Luis Rodríguez Zapatero està citat com a investigat pel cas Plus Ultra.
Gómez ha d'acudir avui a l'audiència prèvia al possible judici amb jurat popular per 4 presumptes delictes de corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. També es decideix si es prenen mesures cautelars. El jutge Peinado també ha convocat la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés a una audiència preliminar abans d'enviar la causa a l'audiència provincial, on s'ha de celebrar el judici. Carmen Funes és la vicesecretària de Sanitat del PP.
Queremos recordarle al Partido Socialista que el problema no es el calendario judicial y que si no lo querían, lo que tenían que haber hecho es haber impedido que se hubiesen cometido supuestos delitos en la familia del presidente del gobierno, en el partido político del presidente del gobierno y dentro del propio gobierno.
També n'ha parlat la portaveu del PSOE a Madrid, Reyes Maroto.
Respeto a la justicia, defender la presunción de inocencia y dejemos trabajar a la justicia, porque creo que es importante, porque estamos al principio de procedimientos, estamos siguiendo también los procedimientos que tiene el Partido Popular, que no son pocos, y creo que en eso se tienen que ocupar los jueces.
La compareixença de Zapatero com a investigat el 17 i 18 de juny arriba després que el jutge hagi ampliat la investigació a l'expresident a un presumpte delicte fiscal i de contraband per les joies trobades en l'escorcoll en la seva oficina amb un valor preliminar de més d'un milió d'euros.
A l'espera de les declaracions en seu judicial, avui els principals partits polítics es reuneixen les direccions. També avui dilluns el jutge manté la citació a Elisa Moilà per presumptes calúmnies a Íñigo Errejón. Si no hi acudeix, la investigada pot ser detenguda.
L'actriu ha anunciat que no hi acudirà perquè treballa a Dubai. És la tercera vegada que el magistrat Arturo Zamarriego cita Moilà per presumptes calúmnies a l'exportaveu de Sumar. Va dir de Rejón que va extorsionar testimonis de la causa en la qual se l'investiga per suposada agressió sexual a l'actriu. Ja es va decretar obertura de judici oral, tot i que el processament té un recurs a l'Audiència Provincial de Madrid.
Hi ha estat d'alerta pels incendis forestals declarats a diferents punts de la península quan encara no ha arribat l'estiu.
A Galícia, la Junta activa la situació 2 d'emergència per un incendi forestal a Ourense. A Catalunya, aquesta matinada s'ha estabilitzat el foc de ponts a Lleida, on encara estan desplegats 50 dotacions de bombers. Afecta almenys un perímetre de 40 hectàrees i s'han evacuat desenes de veïns. A Astúries continuen les tasques de control de l'incendi de Grado, malgrat que ja s'ha estabilitzat. Aquest ha cremat una superfície de més de 60 hectàrees. El foc va obligar a declarar la fase d'emergència crítica del pla d'incendis del Principat. Així ho valorava un tècnic contra incendis.
Cuando las poblaciones estén aseguradas, vamos a trasladar los medios al ataque directo y la extinción de la cabeza y control de incendio. Esto, dado las temperaturas que vamos a tener mañana y los siguientes días, es posible que nos pueda llevar un tiempo.
I els suïssos rebutgen en referèndum la iniciativa que pretenia limitar el creixement de la població del país amb restriccions a la immigració.
La proposta impulsada en solitari per un partit populista d'extrema dreta ha rebut gairebé el 55% dels vots en contra. Tota la resta de partits polítics i la patronal d'empreses suïsses s'hi varen oposar. El motiu, la dependència dels sectors clau com sanitat o la construcció amb mà d'obra estrangera.
Amb aquest punt arribem a les 8:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Preocupació capdavantera contra el turisme d'excessos. L'Ajuntament estudia prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatge d'estudis a Cala Ratxada per a joves menors d'edat de la península. Tot després d'un cap de setmana amb molèsties per renous i desperfectes. Per tot això, dia 25 s'ha convocat la taula municipal per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'excessos. Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Família, bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents. A Segre-20, via cintura en sentit Andràs, des de l'altura de l'estadi Balear fins a la sortida de Solla. I també s'arribarà a la Palma per l'autopista Vinca i l'autopista Llumajor. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Començant parlant de les caravanes, fa prop d'un any que es va inaugurar l'àrea per aquests vehicles a Son Serra de Marina i en aquest temps s'hi han fet prop d'un milenar d'estades que representen prop de 2.000 pernoctacions. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. A canvi de pagar 16 euros al dia, tenen la possibilitat d'utilitzar l'espai, accés a electricitat i aigua potable i també l'opció de buidar les aigües brutes. Totes les persones es mostren encantades amb aquesta àrea i reclamen que se'n facin més arreu de les illes.
És molt bueno con la aplicació aquesta. Sí, muy, muy bien. Muy bien pensado.
Pues muy bien, ha ido estupendo. Hemos llegado, le hemos dado la aplicación, se ha abierto y estamos muy bien.
Que hagan más áreas en todos los pueblos si es posible, en zonas. Además, esta está muy bien porque no molesta a los vecinos y está cerca de la playa, no hace falta estar en primera línea.
Nosotros en concreto cocinamos muy poco dentro. O sea, hacemos gasto tanto en bares, restaurantes, tiendas. No nos quedamos dentro de las autocaravanas.
En general són famílies espanyoles, però l'han utilitzada també turistes de l'altra banda del món, segons explica Aina Maria Rodríguez, que és regidora de Turisme, Medi Ambient i Comerç de Santa Margalida.
Són unes 20 nacionalitats i també la comarca que ha donat atenció que han tingut turisme dels Estats Units, australians i de Canadà.
La zona camper està a pocs metres de la mà i això significa que els negocis de primera línia també es beneficien d'aquest turisme. És el cas d'una empresa nàutica i una cafeteria a primera línia.
Creo que hace que venga un poco más de gente, un poco más de clientela al negocio y gente muy interesada también en aprender, en tener una clase.
Sí, la veritat és que sí, la veritat és que he notat que hi ha més gent i me demanen damunt molt, i espanyols, colombians...
Uns carrers cap amunt a la farmàcia veuen bé l'arribada d'uns visitants que són, en general, més respectuosos amb el medi ambient.
Bé, com una altra persona que vingui de cap de setmana o de temporada. Bé, són les persones més respecten més el medi ambient i van més alerta.
En total, en aquests mesos de funcionament, l'àrea camper de Son Serra de Marina ha reportat divers 30.000 euros per l'Ajuntament de Santa Margalida. Ara es preparen novetats, com a dues zones noves de taules per a menjar a l'aire lliure.
D'altra banda, ho dèiem en portada, l'Ajuntament de Capdepera estudia prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatge d'estudis a Cala Ratjada per a joves menors d'edat de la península.
No debades, aquest cap de setmana ha ordenat a un establiment hoteler que els allotjava que retirés dues lones publicitàries d'aquest viatge que es consideraven i incitaven al turisme d'accessos. Els fets del cap de setmana se sumen al malestar a Capdepera per les conseqüències d'un cap de setmana de festa amb música, alcohol i desperfectes a la platja de Cala Agulla, dins el Parc Natural de Llevant, per part de centenars de turistes alemanys de viatges organitzats. La batlessa Núria García ha convocat per a dia 25 de juny la taula municipal per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos.
Tots sols com a ajuntament no podem erradicar aquest tema. Ha de ser una col·laboració d'hotelers, d'oci nocturn, de policia, de guàrdia civil. Tots anirem cap a la mateixa direcció i puguem definir quina Cala Ratjada o quina Capdepera volem per d'aquí 10 anys.
Davant del control del turisme d'accessos, la batllessa exposa que la policia municipal està 10 efectius per davall del nombre que seria desitjable per la fuita d'agents i baixes laborals.
En aquest context, insisteix a demanar l'ajuda de la Guàrdia Civil, que presta servei a la comarca des del quarter d'Artà, amb un volum de recursos també igualment escassos. Per això, se n'ha encaixat ja públicament a delegació de govern, qui és el secretari d'aquesta delegació estatal, Rubén Castro, es defensa de la crítica. Assegura que no consta cap petició per escrit de col·laboració per part de les autoritats locals i al·ludeix a la conflictivitat laboral entre la policia i l'Ajuntament.
L'alcaldessa hace referencia a un control de determinadas normas cívicas, a ordenanzas municipales que son competencia propia de la policía local y que evidentemente cuentan con el auxilio de la Guardia Civil, pero que lo que debe hacer en este caso la alcaldesa del Ayuntamiento de Capdepera es sentarse a negociar y a mejorar las condiciones de su policía local para incrementar los efectivos en su municipio.
8 i 52 minuts, més qüestions. La falta de renovació de les autoritzacions d'ocupació del domini públic de la costa al port de Pollença ha alterat la fesonomia i, sobretot, el negoci dels establiments que ocupaven terrasses i molls.
No poden estendre taules i cadires a primera línia de mà afecta establiments com l'hotel Sis Pins i el cafè Cappuccino, on diuen que aquest fet els ha llevat clients i ha hagut de prescindir de 7 treballadors. L'hotel Illa d'Or xifra en un 40% la davallada en la facturació que ha pogut corregir parcialment amb els anys del bar. Tal també Pollensí, Hotel Capri, el responsable Ángel Moreno, també parla d'afectació sobre l'activitat.
No teníem opcions de que se pugui reobrir un mollet. Així és que les raons tampoc són molt, molt clares. Així és que no sabem què passarà enguany. S'han queixat, clar, evidentment. Un dematí per fer un berenar aquí, pues la veritat, és una llàstima.
L'Ajuntament de Pollença fa 3 anys va frenar l'esbocament dels molls, diu que treballa per donar resposta als negocis, l'ordenació del domini públic marítim o terrestre està en revisió i a la vegada falten funcionaris al Departament de Costes. Carles Tarancón, tots dos factors podrien explicar aquest bloqueig.
Pues tenim un marc legislatiu molt poc sòlid, una dotació molt poc sòlida, un funcionariat pues, que bueno, no acaba d'estar en una situació còmoda. Per tant, per tots és complicat treure qualsevol projecte.
Precisament aquest mateix advocat que acaben d'escoltar ha intervingut en la protecció de les 24 alcoves o casetes de vorera d'Esport d'Escanonja Banyalbufar, que Costes ha ordenat demolir reiterades vegades. Ara s'entremita un mecanisme de catalogació patrimonial que acabi impedint-ho.
I el que preveu justament la legislació que s'està elaborant actualment a les Balears és fer inventaris de lo que són elements patrimonials, és a dir, alcoves o altres elements de patrimoni marítim, per justament poder-los incloure dins aquesta via de protecció.
I un darrer punt, perquè avui s'inaugura el nou asfalt de la carretera de Peguera al Port d'Andratx, que feia 30 anys que no renovava i era considerat un dels punts negres viaris quant al mal estat a l'illa. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. I de Tres Ràdio.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 a la cultura. Filòleg, escriptor, investigador i promotor cultural, el també professor Tomàs Vivot difon el seu coneixement com a guia cultural i a través de les seves innumerables publicacions. Una llista extensíssima al voltant del nostre patrimoni, que ara es nodreix amb tres noves publicacions al Gall Editor, nous volums sobre les possessions de l'Aró i Felanitx i el tercer lliurament del Mallorca Litoral.
Això són rutes per la frontera illenca on Vivot ens mostra, a través dels seus ulls i coneixements, molt més que una adrecera amb tot tipus de referències que es permetran redescobrir el paisatge per molt malmès que pugui estar.
Hi ha determinades zones que hi ha molta contaminació de molta casa, sobretot també acústica, per les marques i per... I clar, un té aquest regust, entre cometes, negatiu, no? Però sí és vera que jo crec que la resta de l'any, o si un, per exemple, pot aprofitar ample estiu i anar-me aquí a primeríssima hora, o al capvespre, darrera hora, que també a vegades jo també ho faig, pot trobar, diríem, aquestes meravelles bastant per ell tot sol.
Vivot ens ofereix rutes a una col·lecció, els Fiters 66, que tot just ha arribat a l'Equador, però també segueix amb la tasca de difusió d'una de les estructures arquitectòniques i socials més nostrades, les possessions.
Són les autèntiques, diríem, perquè ho diu, catedrals, diríem, civils de la part forana. Una possessió, unes cases de possessió, en general, estan fetes per albergar moltíssima gent, però també per la mostra d'estarannar i del llinatge de la propietat, no? Estan fetes per una manera representativa, és a dir, a ningú que no sigui mínimament sensible quan va visitar, per exemple, les cases del Fabi, no queda corprès o queda petit davant d'aquella arquitectura.
Vivot destaca com Banyalbufar ja no hi ha cap possessió que no estigui en mans d'estrangers, mentre que Felanitx encara hi ha bastantes mans de felanitxers. Tant el primer volum de possessió de l'Aró, coescrit en Gabriel Ordines, com el segon de Felanitx, formen part de la col·lecció Ramon Llull, del Gall Editor.
I David Guetta tanca el Mallorca Life Occident d'enguany, que reuneix 70.000 assistents en tres jornades. Un festival que va posar diumenge el punt final a la seva novena edició amb una espectacular actuació en solitari de David Guetta, el DJ i productor francès, considerat una de les grans figures mundials de la música electrònica, va dur a Calvià el seu Monolith Show. És un muntatge audiovisual de gran format integrat dins la seva gira internacional. Va convertir el recinte del festival en una immensa pista de ball a l'aire lliure.
La jornada de Cloenda va estar dedicada íntegrament a l'electrònica. També va captar les actuacions, va comptar amb les actuacions de Medusa, de Miss Monique o d'Elkins, que sentíem abans. Precisament, el festival va baixar el taló amb una edició marcada per l'èxit de públic. Segons soldau consecutiu, un total de 70.000 assistents d'EM aproximadament entre les tres jornades. Les entrades es varen exaurir tant dissabte com diumenge i es confirma el creixement d'un esdeveniment que s'ha consolidat com una de les grans fites musicals a les Illes Balears. Pel que fa al perfil dels assistents de la jornada de David Guetta, concret, la del diumenge, l'organització destaca que va estar marcada per la seva projecció internacional i que un 35% del públic procedia de països estrangers. El 40% eren residents a les illes, el 25% restant havia viatjat des de la península.
De Barcelona, llegamos el viernes, yo me tengo que ir hoy, pero mis amigos se quedan hasta mañana.
Y vivimos a Porto y, bueno, hem decidit venir a passar el cap de setmana aquí a Magaluf per assistir al Mallorca Lash i tenir-ho a prop i poder venir caminant.
Y hacen los festivales aquí, para lo que venimos.
Y hemos quedado dos o tres días por aquí y muy bien, hem disfrutat.
L'edició d'enguany també ha destacat per la diversitat d'estils, així com per la presència d'artistes emergents i figures consolidades. Però per damunt tot això, també una passa més en l'accessibilitat, amb barres específiques, amb personal especialitzat i un escenari on descansar sensorialment de tant d'aldarull.
La música de David Guetta arribarem a les 9. Ara les 9 repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. L'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran ja té les primeres conseqüències econòmiques. El preu del barril de Brent ha caigut més d'un 4%, se situa en els $83, és el valor més baix des de principis de març. Tot gràcies a un pacte de pau provisional per posar fi a la guerra i que suposa reobrir l'estret d'Hormuz.
But if the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
L'entesa, segons deia el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a la cadena Fox, transformarà l'Orient Mitjà els pròxims 50 anys.
S'assignarà divendres en una cerimònia oficial a Suïssa. Llavors sabrem els detalls del pacte confirmat per Washington i Teheran. Ara s'obri un període de 2 mesos perquè les parts implicades pactin el final de les sancions. També hauran d'abordar la qüestió nuclear, com es reconstruirà el país persa i de quina manera es supervisarà que compleixi amb el que s'acordi.
I aquí a les Illes avança el pla de climatització a les escoles i als instituts públics a partir del curs 20.